Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Vaig conèixer un gripau blau, un gripau blau, babau.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda i els caps de setmana a 8:45 del vespre, el gripau blau, el programa pels menuts de casa que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda i els caps de setmana a 8:45 del vespre, el gripau blau, el programa dels més petits a Ràdio Estel. A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Missió i vocació. Els dissabtes a 2:45 a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació.
Ràdio Estel.
Bona tarda, com cada divendres de 5 a 6, a Ràdio Estel, a Escala Cultural, el control del so, el senyor Jordi Carretero, i us parla Jaume Escala. Avui anirem escoltant música de Django Reinhardt, un dels grans del jazz i de la guitarra, i tenim el nostre convidat per parlar, doncs, del tema de les vacances, del repòs, del relax, el senyor Toni Verdasca, que ja va venir explicant-nos les seves escultures i les seves pintures, però avui, Toni, parlarem una miqueta del relax, no?, del descans.
Sí, les vacances abans eren per descansar i avui és la cosa més estressant que n'hi ha. És terrible, perquè abans agafàvem un llibre, estàvem sota un arbre, ho passàvem bé, compartíem amb la família, fèiem aquells berenars i aquells menjars tan fantàstics.
Hi ha uns bons records d'unes vacances que sembla que potser no tornaran, a no ser que busquis un lloc per desaparèixer, no?
Això que tu dius em fa recordar les meves vacances de petit. Nosaltres anàvem al sur. Com que, tu saps, vaig néixer a Portugal, llavors sí. Anàvem al sud, anàvem un poblet de pescadors on només hi havia dues cases, la nostra, les dels pescadors, i d'una altra família que venia de
això,
fora.
Això, mira, escoltem un tema de Django Reinhardt i ens ho explicaràs bé, perquè jo també t'explicaré una miqueta on anava. Ara que m'has dit això, també t'explicaré. Una miqueta de música, recordem que el programa està patrocinat per Pedralba Centre, i reprenem la conversa.
Pedralba Centre. Vine i gaudeix del nostre espai, il·lusió i comerç de proximitat. Pedralba Centre, el teu bulevard a Barcelona, Avinguda Diagonal 615. Pedralba Centre és fantàstic.
el gran Django Reinhardt. Escolta, estàvem parlant del tema... Ens deia el Jordi, té molta raó, eh? Ara si mínim no vas a París de vacances o...
No, és que...
no és que siguis un desgraciat, però quasi, no? Una mica que anar a un poble d'aquí de la costa, o... també està bé, no? Però ara sembla que els viatges contra més lluny, millor, creuers, molta
gent... És que ara
gent...
acabes. Nadal... Penses a les vacances de Setmana Santa i comences a fer el pressupost. Acabes vacances de Setmana Santa i comences a fer el pressupost de vacances d'estiu. Vull dir, això és terrible. Jo recordo, nosaltres, com t'explicava, anàvem a un poblet que havia dues famílies de fora i l'altre eren tot pescadors. Nosaltres, la meva mare...
Toni, quin poblet era?
Era un poblet del sud de Portugal, a l'Algarve. Perquè, clar, nosaltres
vivíem... Explica-ho, sí. Això és interessant, perquè això ja no passarà mai més.
Però no, però és igual...
A no ser que naufraguem en una illa deserta.
Cosa que, bueno, no sé, naufraguem altres coses, però en una illa deserta sembla que no. Però és igual si eren allà. És a dir, la localització geogràfica no té molt que veure amb el tema. El que té que veure amb el tema és el que explicaré ara. La meva mare, nosaltres ens despertàvem, la meva mare no es preocupava. Les portes estaven obertes, les finestres estaven obertes, i jo anava a dinar a casa dels pescadors, jugava a la pilota i el que sigui amb els fills dels pescadors, ens integràvem perfectament. Els pescadors, com que el meu pare estava en el món del cotxe, tenia un problema amb el cotxe, quedava amb el meu pare que els ajudessi, i el meu pare, a canvi, anava a pescar amb la barca amb ells. Vull dir, havia com algo d'integració, algo de compartir... Mai a casa, mai s'ha tancat a l'estiu ni una porta, ni estàvem pendents de que si hi havia mòbil, de que si els nens anaven aquí. Jo no recordo. És a dir, era un ambient sense estrès, era un ambient per descansar. Només teníem una obligació, teníem que llegir. Portàvem llibres i era obligat cada dia teníem que llegir una mica. Però l'altre no hi havia, no hi havia aquesta preocupació avui. Avui... A la platja, vas a la platja, que si et volen vendre la beguda de no sé qui...
Escolta, espera un moment, que encara et volia preguntar algunes coses d'aquest poble. I allà en aquest poble que hi havia horta, quins peixos menjar... O sigui, ja que has explicat això, doncs la gent que ens escolta també voldrà deleitar-se escoltant doncs, si feien alguns plats, com es vivia, a part de que no tancàveu les portes.
Bàsicament era peix, perquè eren uns pescadors...
Hi havia un bon vi, uns bons tomàquets...
Sí, tot això perquè venia dels pobles del costat, no? Era un altre estil de vida. Era un estil de vida amb qualitat. Potser no hi havia quantitat. Quantitat en el sentit de lo que tenim avui, que tenim tanta cosa per triar, que al final no triem res. Ens trien a nosaltres, eh? Però allò triàvem. Hi havia els tomàquets, hi havia els enciams, hi havia les patates, hi havia aquells peixos. A més, hi havia peix que no es venia, llavors els pescadors venien a la tarda i ens ho portaven. Mira, ha quedat això i tal, no? Hi havia un superbon
igual,
rotllo.
Igual que ara.
Sí.
A tu no et passa que et ve a la tarda el pescador i et diu...
Què va? És a dir, que vivim un món que tothom està connectat a internet demanant pressupostos, veure quant costa l'avió. I en Jordi ens deia fa un moment que sí, que ara és més... Els bitllets d'avió són més baratos i es pot anar a més llocs i tal. Sí, però la gent va com sardines dintre d'un avió, eh? Jo no veig aquell respecte i bon rotllo que hi havia de petit, que havia un sentiment d'ajudar la gent. Si passava alguna cosa, clar, els cotxes que havien al poble eren dels meus pares i el de l'altra família, i algun pescador o dos que tenien doncs, un cotxe de treball. Si passava alguna cosa...
I aquells autocars que podies pujar per una escala a deixar la maleta dalt del...
Bueno,
els recordes,
no,
tu?
No,
perquè ara m'has fet venir a mi a la memòria el poble de l'Escala, el cotxe de línia que havíem d'agafar Figueres per anar de Figueres a l'Escala, que és molt similar...
Explica-t'ho,
perquè... No, home, havíem de parlar de la cultura del relax, però, bueno, clar, això és cultura del relax, perquè tornar a aprendre això, igual que diuen productes de qualitat, productes de proximitat, hauríem de tornar a aprendre a fer les vacances que fèiem abans.
Jo crec que es té que defendre un concepte... Se m'acaba d'ocórrer, eh?
Sí,
igual és una tonteria, però es té que crear un concepte que és turisme de proximitat. És a dir, tenim que donar els diners a la gent que està a prop de nosaltres. Perquè està bé anar-se'n a Tailàndia, No ho dic pas que no. És genial. És entrar en contacte amb un altre món i, per tant, aprenem coses noves i sortim del nostre, com que de la nostra pròpia manera de ser, i això ens permet desenvolupar-nos. Però anar a Tailàndia, estar tancat en un hotel, anar en un autocar, que t'ensenyen el que ells et volen ensenyar i no el que tu vols veure, que no estàs en contacte amb la gent, el teu contacte amb els guies turístics, que són el més poc turístic que hi ha per parlar. Vull dir, jo crec que tenim que començar a crear un concepte que és turisme de proximitat.
A més, a Tailàndia, precisament, no hi ha ni piràmides?
No, no. Hi ha altres coses que no mencionaré en aquest programa de ràdio, però hi ha altres coses. Però m'enteneu? És a dir, turisme de respecte i de proximitat. Respecte per la gent que viu a prop de nosaltres, proximitat perquè hi ha tantes coses per descobrir.
Si tu estàs proposant unes vacances, per exemple, a moltes persones que ara ens estan escoltant, que reflexionin i que pensin, doncs que poden anar a Palma de Mallorca, a Menorca, a Nàpols...
A Tarragona.
A Tarragona.
A Girona.
I passar unes...
A Lleida.
Unes bones vacances.
Unes excel·lents vacances. Excel·lents vacances. On no hi ha perill, on els nens poden córrer, perquè encara hi ha molts de pobles a Catalunya i per tot Espanya, on els nens poden córrer pel carrer sense que les mares i els pares estiguin capficats de li passarà alguna cosa, no li passarà alguna cosa, li passarà alguna cosa. És un mal vivir, això. És un mal viure, és una tensió tremenda.
No, i a part que en aquests paquets de creuers que també ofereixen, doncs creuers que ja porten al casino, que ja porten al camp de golf, que també és de crear una mica d'estrès, no? Perquè sembla que perpetui la vida en aquests macrocreuers d'una ciutat, d'una petita ciutat que va flotant per un mar que potser si vas amb una barca més petita, amb un veler, doncs disfrutes, però d'aquestes maneres on hi caben 5 o 6.000 persones, doncs deu ser bastant, vaja, per mi ho seria, no? Una mica estressant.
Tu saps, home, que jo treballo, que jo treballo amb persones, vull dir, que venen a tractar la seva salut mental o les seves problemàtiques a mi. Hi ha moltes persones que se'n van de vacances, tornen igual o pitjor, perquè amb tot el respecte, jo parlo sempre des del respecte total i absolut, però amb tot el respecte, la gent s'hi fica dintre d'un creuer on caben 5.000 persones, allò és un centre comercial flotant. És un centre comercial flotant. Vull dir, el que hi ha dintre, al final acaben arribant al matí en una ciutat, surten, els hi fiquen en busos, donen 3 voltes per la ciutat, els hi ha costat un paston, i tu dius, i quin contacte...
I van a les botigues que ja tenen assignades, sí, de souvenirs, que potser ho fabriquen tot
res
a la
més.
Xina...
O... No tenen contacte amb la població local. Doncs el procés d'aprenentatge, que és un procés d'interacció i de canvi, no es dona. No pot haver-hi procés d'aprenentatge en unes vacances d'aquest tipus. El procés d'aprenentatge requereix que compartir, requereix que unes persones parlin amb les altres, intercanvin experiències, cultura, gastronomia... És tot un procés molt delicat i molt interessant que hi ha entre els éssers humans. I, malauradament, amb tot el respecte per a totes les empreses, per suposat, però això s'ha perdut. És a dir, hi ha gent que es dedica a fer la volta al món en 10 dies. Vol dir que van d'aeroport en aeroport, comencen per Barcelona, paren a Londres, paren no sé què, paren a Nova York, paren aquí, paren a...
Però això ja no entra dins del concepte d'una... Ja seria una exageració dins d'unes vacances, no?
Però
o ho fan com a concepte de vacances.
Ho fan com
a
concepte de vacances. Per mi les vacances... Jo m'agradaria a la gent que ens escolta ajudar-los o fer-los pensar que les vacances són per descansar.
Per no fer res.
Són per plaer, per tenir plaer, sí. Per allò, per estar tranquils, per deixar que el cos es recuperi, es reestructuri després de tot el que ha passat durant un any. Però no solament el cos, la ment també, pel que l'ésser humà és cos i ment, no es pot separar una cosa.
Sí, però parlar de la curació, de cuidar el cos, doncs està molt de moda, sempre ho ha estat, es venen tonificants, es venen pastilles, es promocionen gimnasos, es fan concurs de vòlei i playa, doncs per veure cossos d'homes i dones magnífics, però la salut mental no se'n parla gaire. I clar, moltes persones, no? Tu des d'aquest punt ens pots explicar alguna cosa, perquè moltes persones doncs treballen, inclús en vacances estan pendents del mòbil, de les seves finances, o de les seves... és igual, del treball que facin, però estan amb el mòbil a la mà. I també s'hauria de saber desconnectar perquè el cervell, suposo, no, que pot fer clic, també, no? Igual que pot fer clic, doncs, un tendó o una hèrnia.
Tot, absolutament tot.
Tot.
El cervell, al fin i al cap, és un cablejat, també. Vull dir, és un cablejat on s'amagatzemen coses...
És així de dur? És un cablejat i prou, el cervell?
És un cablejat amb ànima.
Amb emocions.
No? Amb emocions, amb experiències, amb plaer... Però, clar, jo no vull ser... No vull jo ser catastrofista, no? Però és que ara no veig ja gent amb un mòbil, veig gent amb dos mòbils. Potser és una mica massa. Ens estem passant de la raia i això acabarà afectant la salut mental. Descansar
diuen
és
que hi ha una,
plaer.
Perdona, diuen que hi ha un lloc, la primera clínica per desintoxicar de mòbil. No recordo, no veig.
Sí, igual que hi ha un excel·lent metge al País Basc que tracta la desintoxicació de pastilles, de medicaments. Vull dir, clar, inventes alguna cosa per intentar curar alguna cosa, quan allò es passa de la raia, tens que tornar a inventar alguna cosa per curar allò que tu has inventat. Vull dir, això no som a Kansas. Desintoxicar el que hem intoxicat, no. Vacances, perquè és el tema d'avui, vacances és descansar, passar-s'ho bé, prendre's el temps, no de fer aquell tros de pan con tomàquet amb 30 segons i que va marxant ja perquè és l'obligació. No. Agafar-se el temps d'agafar un bon tomàquet vermell, madur, un bon pa, un bon raig d'oli i disfrutar amb allò. Però el mateix amb un llibre. El mateix...
Contemplar el mar.
Contemplar el
Contemplació,
mar.
Senzillament.
El mateix anar a veure una exposició. Hi ha un factor temps que aquí és important.
Anar a veure el Museu Picasso.
Per exemple.
L'exposició de la Carme Soler Vendrell al Palau Robert.
Al Palau Robert, que és una exposició absolutament genial, que et porta cap a la infantesa i et fa recordar moltes coses.
I mirar-te cada quadro amb temps, disfrutant, no? Una miqueta.
Mira, jo una vegada estava en el Louvre, jo potser tinc aquesta particularitat, soc raro, llavors tinc aquesta particularitat que em poso davant d'un quadre, necessito mínim 30 minuts per poder entendre el quadre, no? I estava en el Louvre i de cop i volta entren un grup enorme de japonesos amb una banderola a la mà i passen davant dels quadres a una velocitat tal que he dit, però això, més que un grup de turistes, sembla un tren d'alta velocitat que acaba de passar per dintre del museu. Vull dir, espantar, no sé. Torna a insistir, no es tracta de fer catastrofisme, però hi ha coses que potser tenim que començar a canviar-les, que ja no toca. Vull dir, un grup de gent amb una banderola alemanya que passa per davant de quadros, que han costat molt a pintar, que tenen un significat molt important i que passa corrents com si fos un tren d'alta velocitat, home, això potser no és turisme, li tenim que dir d'una altra manera, però el turisme real no és aquest. Les vacances no són això.
Escoltarem un altre tema del Django Reinhardt i llavors tornarem a reemprendre aquesta conversa. Ja t'explicaré jo també com passava jo les vacances una mica, eh?
Que
també hi havia... Jo hi havia les anxoves del senyor Carlos Sureda, eh?
Clar.
I del Callol Bordes, allà hi havia... I del... Recordo aquelles anxoves i les senyores... Ja t'ho explicaré després de la cançó. Ja.
Perfecte.
Les senyores que netejaven les anxoves.
Thank you.
Django Reinhardt, recordes la tele, tu, de vacances?
No, nosaltres no... Primer ho teníem prohibit.
Llavors ja d'internet res, no?
No, n'hi havia. És una cosa rara. Aquesta. Nosaltres, a part xarxes, que teníem prohibit...
De xarxes socials, no? De xarxes les dels pescadors.
Nosaltres tenim que llegir 2 hores al dia. Tenim que llegir 2 hores al dia. Al bany de les 10 del matí, al bany de les 5 de la tarda...
Això era a la platja?
A la platja. I després a casa dels pescadors i ells a casa nostra i a jugar i a... i siesta. Vull dir, era obligatori. Però llavors era un altre món, era un món... Hi ha una cosa que jo, posat que estic dintre el món de la salut, hi ha una cosa que m'agradaria dir i que espero que no es malinterpreti. L'ésser humà necessita descansar. L'ésser humà viu durant l'any moltes emocions, moltes preocupacions. Vivim en una societat que és una societat mundial, està influenciada. Passa qualsevol cosa a Nova York, a Barcelona es munta una preocupació tremenda perquè hi ha alguna cosa que ens afecta. L'ésser humà necessita descansar. M'agradaria insistir sobre aquesta idea perquè és molt important pel cos i és molt important per la ment.
Però, Toni, tu sabràs com a metge d'aquesta especialitat que hi ha gent que no pot deixar d'estar, hi ha gent hiperactiva.
Sí, però això és el 0, algo sí. De la població. La majoria de la població no té un problema d'hiperactivitat, no tenen síndrome d'hiperactivitat. Clar que hi ha algunes persones...
Però no es camufla, per exemple, perdona, no es camufla amb el shopping, no es camufla amb l'esport, la hiperactivitat. De vegades deixes de treballar, però omples les estones fent altres activitats, que sembla que estàs desestressant-te, però t'estàs estressant més?
Bueno, hi ha una cosa que clínicament no està plantejada, és a dir, no està classificada. Així com hi ha el síndrome d'hiperactivitat infantil, no hi ha, de forma clara, vull dir, clínicament, el síndrome d'hiperactivitat dels adults. Però sí que n'hi ha, hiperactivitat. Llavors són aquells que es foten dintre un avió i que fan la volta al món en 10 dies. O són aquells que se'n van amb un viatge organitzat de cada dia estan en una ciutat d'un país determinat. I quan tu els hi tornen i tu els hi preguntes, bueno, i què has vist, què has viscut, més que has vist, què has viscut? Ells et contesten no el que han viscut, però el que han vist. Hi ha una confusió entre veure i viure. Hi ha una gran confusió. Una cosa és el que tu veus com a espectador passiu d'una realitat. Te'n vas a veure les ruïnes de Pompeia i les mires. Molt bé, no hi ha encara cosa més per fer. Allò és el que toca amb unes ruïnes. Però en un altre món, en un altre... En molts països hi ha persones, hi ha gastronomia, hi ha contactes, hi ha coses que passen. Llavors, tenim que establir una diferència entre veure, que seria passiu, i viure, que és actiu. Llavors, aquesta diferència, en aquest binomi, jo crec que és molt important a les vacances.
Hi ha molta gent, per exemple, abans hem parlat de la Carme Soler i la seva exposició al Palau Robert, hi ha molta gent, per exemple, la Carme ho fa, que s'emporta la seva llibreteta, i els seus colors, les aquarel·les, i de vegades quan ha tornat de vacances doncs m'ha ensenyat apunts, quadres, coses que ha fet de persones, de gent, de paisatges, i així molta gent doncs han estat 5 o 6 pintant junts, no? I han passat, per exemple, tota la tarda.
Sí, jo conec també...
Pintant, clar, o tocant música, també.
La Carme Vendrell és una gran pintora.
Carme Soler,
perdó, la Carme Soler Vendrell és una gran pintora, i jo sé que, bueno, que ella fa aquest tipus de coses, però jo conec gent que són, diguem-ne, gent del dia a dia, per dir-ho d'alguna manera, que s'entengui, no? Fan fotos i després fan un llibre amb les fotos. I posen coses a nota.
Però llavors fotos sense mòbil, fotos fetes amb la càmera, perquè amb el mòbil en pots fer 300 amb un...
Sí, o com
amb la
sigui,
càmera s'ha de preparar.
Sí, però lo important és que després fan alguna amb aquelles fotos. Transformen en un element de comunicació. És a dir, hi ha alguna cosa, aquelles fotos signifiquen alguna cosa, no? I no són aquelles fotos que s'ensenya una darrere a l'altra, que tots tenim que tragar les fotos als amics després de vacances, allò... aquí jo mirant la posada del
i
sol.
I aquella foto que l'amic va passant al mòbil, la foto maldita, i tu al final no. Portes 1.500...
Parlo de persones que interactuen amb el seu mitjà ambient, llavors els hi donen un sentit en aquelles fotos, comuniquen alguna cosa. Això vol dir que han viscut. No han vist solament, han viscut. Torno a repetir, hi ha una diferència entre veure i viure. I crec que això és important a les vacances. Les vacances estan fetes per viure, no per veure.
per relaxar-se.
Home, per veure una copa de tant en tant, sí, veure en el sentit
sí,
de veure...
Sí, home, disfrutar d'un... Aquí, a més, aquí a Catalunya, que tenim aquests caves i aquests vins tan bons, home, i tant, disfrutar d'una bona sangria o disfrutar...
Nosaltres a Catalunya tenim una riquesa gastronòmica impressionant. I ara veuràs, al setembre, molta gent vindrà a parlar-te de la sopa de no sé què que ha menjat a un país asiàtic. I està bé. Està bé que facin aquestes coses, però nosaltres tenim una gastronomia... Jo crec que trigaria molts anys de vacances a anar de poble en poble en Catalunya i gaudir de la gastronomia, només de la gastronomia, i ja no parlo de moltes altres coses que hi ha.
I s'estalvien també molts diners, amb
molts
el
diners.
Turisme de proximitat, perquè anant a fer turisme per Catalunya amb molta tranquil·litat i molt relax, sigui amb el teu cotxe, sigui amb el tren, t'estalvies molts diners de... i molt estrès.
Escolta, Catalunya, València, Aragó, sí. Galícia, Andalusia, el que sigui, però compartir... I gaudir, gaudir, viure. Crec que això és molt important, perquè això és el que fa, és el que produeix aquest enriquiment de la gent. Si tu veus només, el procés d'aprenentatge és poc. Si tu disfrutes, vius i comparteixes, llavors allò fa un efecte molt bonic i és algo molt important.
Hi havia una coseta molt maca quan jo feia vacances que encara no t'he acabat d'explicar, lo de les senyores que netejaven les anxoves.
Mm.
Saps que les anxoves després es posaven en uns pots o en uns barrils.
Sí.
Jo era concretament en les anxoves de l'Escala, que era una família que es diu en Sureda, que encara fan anxoves boníssimes,
sí.
I que recomano a tothom que les provi. Bueno, totes les anxoves de l'Escala, de Roses, són boníssimes.
Lo millor.
El millor.
El millor.
El millor.
El millor, el millor que hi ha. És.
Doncs, quan jo era petit, de vegades doncs, anàvem allà, no sé per què hi anàvem, però hi havia les senyores assegudes netejant aquelles anxoves i mentre feia alguna cosa al meu pare o parlava amb algú, vinga, Jaume Anton, seu aquí, neteges anxoves. I jo em posava allà amb aquelles senyores i reien, i jo tenia 5 o 6 anys i netejava les anxoves.
Veus? Això és bonic.
Sí, no era cap explotació infantil.
No, avui ara, acusarien d'explotació
estaria...
infantil.
Home, clar,
i et demanaria el carnet de manipulació d'aliments,
sí,
eh?
Sí, sí,
vull
sí,
dir,
sí.
No, es tractava de... Que... Veus com aquest record ha quedat dintre
aquest
com a record,
record
positiu?
Ha quedat. Les senyores aquelles cosint les xarxes, que no eren les xarxes socials, eren
sí,
les xarxes
no.
dels pescadors.
Sí, no eren virtuals, eren reals.
Sí, eren aquelles senyores cosint, després les barques posaven unes fustes a terra que les traien del mar i arrossegaves les barques. I tu anaves a ajudar. Ara no podries, si fossis un crio, ajudar a pujar la barca.
No.
Perquè a més els pescadors se deien, va, vine aquí.
No.
Allà parlaven salat, que en diuen.
A menys que estiguis salat. Completament integrat a la comunitat, perquè si tu arribes de fora i dones a primeres vols fer això, no t'ho permeten, perquè hi ha perill, hi ha... Bueno, no sabem què pot passar, però a menys... Ara, si tu estàs integrat a la comunitat, sí, si tu tens un discurs, si tu et barreses, si tu comparteixes, potser sí que t'ho deixaran fer i et portaran fins i tot a la barca, que tu puguis pescar...
Sí, allà pujàvem els crius a les barques.
Ah,
sí.
Però això trobo que és lo normal. Fixa't com aquest record et perdura dintre teu amb molt de plaer i constitueix un element...
I és més, hi ha una cosa que potser m'ha afectat psicològicament o no, però cada cop que vaig de vacances busco això. Busco on podria anar on jo estigués tranquil, relaxat, i ja no hi és. És una mica que ja no hi és. S'ha d'entendre que això ja ha passat, que ja no. Ha passat igualment la infantesa, evidentment, ja som adults, però també ha passat aquella època en què només hi havia un cotxe amb matrícula alemana i a sobre estava aparcat on volia. Allà a l'Escala recordo un urbano que quan dirigia el tràfic ballava. No, però era famós, li feien fotos.
Sí.
Ballava, literalment.
Divertit.
Feia passes de ball, aixecava una mà, i si em sent algú de l'Escala, se'n recordaran d'aquest home perquè ell el posaves a mirar, i recordo mon pare que deia, anem a veure l'urbano aquell que balla, i ballava davant de la gent.
Tu fixes la diferència. L'urbano ballava i tothom
sí, ballava,
disfrutava.
Ballava.
Avui li dirien
dirigint
que està boig.
Dirigint una mica el trànsit, que pots comptar el trànsit, que era un cotxe que venia...
Bueno.
Amb un altre que potser es trobava aquell moment, i aprofitava per dir, tu, pare't, i tu... I era un ball que feia.
Bueno, avui si veiéssim això a l'escala, encara amb pocs cotxes dirien, està bots, està bots. No ho acceptaríem.
No, jo no crec que el centre de l'escala es pugui...
Bueno, cotxana, avui potser no.
Avui, és que ni això.
Potser no. Però permet-me que digui una cosa. Molta gent fa un procés d'estressar-se d'una forma molt important pensant que té que fer unes vacances tipus i que aquestes vacances tipus comporten un gast enorme. La gent pensa que té que viatjar, que té que agafar un avió, i moltes persones pensen que si no ho fan, això no són vacances. És un error.
Però aquí ja entrem, que també hi ha per fer un altre programa, en tota la propaganda, la publicitat, tant de ràdios, diaris, televisions, que tota l'estona tu tens que tenir les millors vacances del món, tu tens que ser feliç, tens que anar a Punta Cana, tens que anar a Cayo Hueso, tens que anar a Cayo Largo, és que no sé, eh? Vull dir, tens que anar... També entra molt aquí tota la contínua propaganda, les pel·lícules, la vida del surfer, el pantaló curt, el banyador, aquestes vacances que et venen com una eterna joventut, com una cosa... Hem passat, perquè tu si t'hi fixes, veuràs que els xiringuitos de la costa estan copiant l'esquema dels xiringuitos de Hawaii.
Llàstima, perquè els autèntics xiringuitos que teníem a les nostres platges de petits...
Eren quatre
canyes.
I de
no tan petits. Era un plaer. Jo encara em recordo de quan anàvem a menjar peixets a la Barceloneta, als autèntics xiringuitos de la Barceloneta. Sí, sí. I ho passàvem superbé.
Sí, exactament.
I ho passàvem superbé.
És que, a més, a cada poble de la costa catalana hi havia els seus xiringuitos, evidentment, quatre canyes, un lloc on un senyor segurament havia agafat un permís per tenir aquell xiringuito per fer sardines a la planxa o per fer paelles, és igual, amb un preu normalíssim i corrent, i ara vas amb un xiringuito i et trobes que està decorat un com si estessis a Austràlia. Que està molt bé, eh? No passa res. Però és que és constant.
Sí.
Llavors, què passa? Que els preus són el triple, també, i després la música no et deixa ni parlar. Perquè abans del xiringuito hi havia un transistor penjant, eh? Que s'escoltava a Ràdio Peninsular, com a molt.
Sí, i ara tens un soroll insuportable. Però tampoc vull donar la imatge de que tot el d'abans era millor que el d'avui. No és això el que vull comentar.
No sé què dir-te, eh?
No, el que vull comentar... Hi ha coses avui que són molt interessants i que hi ha coses utilitzades...
Però parlem de xiringuitos, eh?
Sí, xiringuitos...
No, jo ara parlava dels xiringuitos d'avui.
Bueno, els xiringuitos d'avui, segons quins... Jo ara tampoc vull dir noms, però hi ha un xiringuito aquí a la platja de Barcelona que fa les millors paelles de Barcelona i que és l'única on jo penso posar els peus, evidentment, amb tot el respecte...
Estàs parlant de l'Escrivà.
Jo no dic noms.
Ja el dic jo, del nostre amic Joan Escrivà.
És tu el que portes el programa. Però vull dir que...
No passa res,
llavors. Els xiringuitos
d'avui... Jo recomano des d'aquí que vagin a l'Escrivà a menjar una bona paella, home.
Els xiringuitos d'avui, alguns també tenen coses absolutament fantàstiques, però no és això el que vull dir.
Refereixo als xiringuitos de la platja, que abans a la Barceloneta n'hi havia aquells que podies menjar al costat del mar i això va desaparèixer a les Olimpiades.
Sí, perquè s'ha remodelat tota la ciutat i per bé o per mal s'ha remodelat. Però jo el que vull dir és, atenció, no fa falta pensar en gastar una quantitat enorme de diners per ser feliç, per tenir unes bones vacances. Evidentment, si la gent vol anar en business class a Nova York i quedar-se en un hotel de 5 estrelles i tenir un cotxe amb xòfer privat, doncs sí, fa falta molts de diners. Però jo preguntaria, això és el que dona la felicitat? Està bé fer-ho. Potser una vegada a la vídeo també ho faré algun dia. Pues
però, Toni,
la... classe amb un xòfer, i estarà bé. Però això és el que dona la felicitat?
Però la felicitat, Toni, existeix? Realment, la felicitat?
Oh, jo crec que sí. Jo crec que existeix moments de molta alegria. No sé si és la felicitat com tal, com una cosa, diguem-ne, absoluta, però existeix moments de molt de plaer i de passar-s'ho bé.
I de tranquil·litat.
Jo recordo, quan ens juntàvem amb una colla d'amics, noies i noies, per la nit anàvem a la platja, agafàvem una guitarra i anàvem a la platja, portàvem quatre bocates i tres cerveses i ho passàvem la mar de bé. Dimonis que no estàvem anant ni a Nova York ni a Tòquio. I ens ho passava la mar de bé. Acabàvem les dues, tres del matí, esgotats, de tant de riure, però no esgotats de cansar-s'hi d'anar d'un lloc a l'altre. Acabàvem esgotats de riure, de passar-ho bé, d'explicar els xistes, de cantar, cadascú amb la seva veu. I al final hi havia uns quants que s'arriscaven i anaven al mar. a banyar-se a les 3 del matí, sense que passés res. Vull dir, llavors, el que volia dir és, escolteu, està bé, creuers, avions, hotels, anar aquí, anar allà, donar la volta al món, fer 14 hores o 15 o 16 d'avió per anar, no sé, per exemple, anar a Xile, que és un país que m'encanta i que és molt bonic, són 14 hores de vol. 14 d'anada i 14 de tornada. Val? Estem parlant més de 24 hores ficat dintre un avió. Està bé fer-ho, però també està bé fer turisme de proximitat. També està bé passar-s'ho bé en petites coses. També està bé, que al final no són petites, eh? També està bé gaudir de la companyia de les persones que estimem i que hi hagi bon rotllo. Això són vacances. Això fa el mateix efecte que anar a Xile, o potser millor, eh? Perquè tu tornes a Xile després d'un vol de 14 hores i estàs esgotat. Necessites 3 dies més per recuperar-te, més el jet lag.
Diuen els xinesos que l'ànima arriba després, també.
O sigui, bueno, arriba... Sí, hi ha tota una cultura que...
Són 3 dies d'arribar tu, però després hi ha una setmana més que l'ànima no sap ni per on volta.
Hi ha tota una cultura molt divertida, que és que el cos viatja a velocitat de l'avió, però l'ànima no, l'ànima no ve entre l'avió.
Va volant a darrere. Com pot.
Llavors, no ho bueno, sé. Aquestes no són aquests misteris.
Si no nevero, he ben trobat.
No sé, jo...
Escolta, te'n recordes
soc
quan...
Soc científic, no, aquestes coses no les entenc.
Te'n recordes quan compràvem les postals?
Oh, genial.
Allò de comprar la postal. Perquè, clar, ara no cal amb les...
Què dius? Ara es fa una foto i s'envia per internet.
Amb Instagram.
Hi ha càmeres de fotos que tenen internet incorporada. Tu fas la foto i ha arribat a casa de la mama.
I aquests pobres que t'envien la foto des de sota l'aigua. Que tenen una càmera.
Mira, si s'ho passen bé, què li farem?
No, home, està bé, és divertit, no? Però... És curiós,
si
no?
Bé,
és curiós que agafin tot de fotos, perquè amb el tema d'Instagram, amb el tema
de les
xarxes... El
que més és curiós és que una càmera d'aquestes de qualitat probablement et costa 3.000 euros.
Ja.
I llavors tens que entrar dintre d'un joc de gastar per pretendre dir que tu t'ho suposes.
No és aquest, no està tot muntat perquè tothom entri a gastar.
Jo només puc parlar del que sé, i el que sé jo és que les persones que venen a treballar a mi... No fa falta, per passar-s'ho bé, fer històries on gasta una quantitat de diners tremendo. Perquè molta gent se'n va de vacances pensant que arreglaran alguna cosa. Per exemple, parelles que tenen conflictes se'n van de vacances pensant que... Llavors se'n van no sé on, a l'altra punta del món, no? I quan arriben, encara pitjor. Vull dir, potser tenim que tornar a centrar el tema... Què vol dir vacances? Vull dir, què vol dir la paraula vacances, no? Sembla que la paraula vacances avui dia
jo
vol dir gastar.
Jo crec que la paraula vacances va començar perquè a l'època dels romans hi havia esclaus, els esclaus no tenien vacances, i quan es va... si m'equivoco que m'ho diguin, crec que ho vaig llegir en algun article, a la que va arribar l'època de la industrialització, de les màquines, de les fàbriques, els... No tenien tampoc vacances els treballadors. Llavors els patrons, els amos de les fàbriques, van veure que els treballadors doncs, els van suggerir que descansessin un mes per després tornar a dir, és el que jo crec que va por ahí l'assumpte, no? De dir, bueno, pues, per això hi havia aquesta paga doble també, no?, a les vacances, on tu cobraves per descansar i a sobre doncs, l'empresari et donava més diners perquè poguessis tornar més content a la feina. Jo crec que és l'origen.
Bueno, no solament dels romans, a través dels temps.
No, però
feia
com
vacances...
la nostra cultura és bé dels grecs i els romans...
Sí.
Jo...
Feia vacances qui tenia diners per fer. Llavors aquí hi ha una confusió. Sembla
no,
que per fer vacances
per
necessites diners.
Dient,
molts diners.
Les vacances només són pels treballadors, eh? La gent que té diners pot estar... Molta gent treballa molt, que té molts diners, treballa molt. Es pot llevar a les 8 del matí, però hi ha molta gent que té diners, doncs poden haver-hi... membres de la família de diners, doncs, que opten per marxar a fer de hippie 5 anys.
Com ha començat tot aquest enrenou? A veure, hi havia una gent que tenia un grup de diners importants, tot un grup de gent, llavors, el que es va dir durant anys, la Jet Set. Es posaven dintre un avió i anaven uns dies aquí, allà...
O a l'Orient Express. Aquells assassinats a l'Orient Express no eren treballadors. El senyor Poirot no diuen matat. El revisor no el maten mai. No,
el senyor Poirot tampoc era un treballador.
No, per això et dic que aquelles pel·lícules et reflexen un tipus de societat que jo dic, bueno, el senyor Poirot potser sí que treballa una mica, però els altres tots són marquesos, uns que no sé què, uns empresaris... No fan res, eh?
Llavors, tot aquest grup
de gent... I el tren va per l'Orient Express i allò està un mes, eh?
Tot aquest grup de gent... Semblava que tenia una vida glamurosa. Vale? Llavors, s'ha muntat una indústria per fer pensar a la gent que per tenir una vida glamurosa doncs tens que fer el mateix que aquella gent. I això costa diners, i vol dir avions, i vol dir trens, i vol dir amunt i avall. El que vull dir jo és, bueno, si tu vols tenir una vida glamurosa, doncs tinguis la vida glamurosa segons el que tu et ve de gust. Però, del punt de vista del cos i de la ment, no fa falta, i ho diré bé clar, no fa falta fer 14 hores, 15, 16 d'avió. A Austràlia són 22 hores d'avió. No fa falta fer 22 hores d'avió per descansar i per passar-s'ho bé. No fa falta. Ara, si la gent té diners, vol fer-ho i és allò el seu desig, doncs perfecte, que ho faci. Però torno a insistir, del punt estrictament del que és el concepte de les vacances i de descansar, no fa falta fer 22 hores d'avió per descansar. Es descansa molt bé a casa.
Recordo que posàvem a la postal, que abans estàvem parlant, que posàvem, estimats cosins, estem aquí a l'escala, estem molt bé, demà avui hem anat a la platja, demà també hi anirem, us desitgem des d'aquí tal, i rebíem pues, postal, una de Concentaina, o una altra postal des d'Altea, o una altra de Menorca... I les postals, clar, jo sé que no és Instagram, jo sé que no és internet, però també tenien el seu rotllo aquests dies que trigaven a arribar, aquests tres dies. Inclús aquella postal que ens enviàvem a nosaltres mateixos, hola, estem aquí de vacances, quan arribi aquesta postal, a l'últim dia ja estarem a casa. Alguna cosa, alguna conya d'aquestes.
Les postals tenen una cosa meravellosa, que tenen una imatge que la carta no tenia. Per tant, quan arribaven a carta, la carta era una cosa sèria, la postal era una cosa divertida. Jo, com que una part de la meva família és d'Astúries, encara que hi ha nascut a
l'altra. Hi havia senyores en biquini, senyors en banyador, barques...
Bueno, nosaltres potser a la família no érem tan arriscats. Vull dir, era més
aviat... Era més de Sagrada estil... Família?
No, era més aviat postes de sol, ah, era més aviat...
També.
Rius...
La Bahia de Roses, la Bahia de Roses...
Aquestes coses. Era més... Però era divertit perquè arribava i es tenia que tenir molt de cuidat amb el que escrivies perquè el carter ho podia llegir. Llavors, sempre eren coses així molt neutres, molt florides, molt de molt amor i tal. Però arribava, i la primera cosa, nosaltres a casa, arribava al correo i els nens, som quatre, els nens anaven directes a veure el que havia. Les cartes, ni cas. A les postals ens les miràvem totes. Perquè hi havia aquelles imatges...
Més a més, la postal no es posava en sobre.
No.
Es llançava, posaves el segell...
Segell i marxando, clar. Clar. Era com un missatge com quasi públic, no?
Encara guardes postals, Toni?
Sí, jo crec que sí.
A la casa de la teva família, a Portugal?
Sí, tenim postals. Recordo que tenim postals perquè hi ha fotos de nosaltres també de molt petits, nadons, vull dir, allò... just als mesos de néixer. Llavors sí, hi ha tota una quantitat de coses que guardem encara. Sí.
I si mireu les fotos de les vacances, que jo quan miro, i la gent que ens està escoltant, si mirem les fotos de les vacances doncs de ja fa un temps, no?, on es veuen poques coses, on es veuen aquells banyadors que tothom portava més o menys el mateix, ara la moda, tu creus que té un paper importantíssim en l'estiu? Ara han sortit unes ulleres de sol noves amb un model nou que no tenen la muntura, que són les hawaianes. Es van posar de moda també unes xancles que es diuen hawaianes. I d'altres temes de samarretes de surf, de moltes marques. És un moment també perquè utilitzen perquè la gent consumeixi molta moda?
Sí, nosaltres hem fabricat una societat que és bàsicament una societat no d'intercanvi, però de consum. Llavors, consumim a l'estiu, consumim a l'hivern, consumim a la primavera, consumim a la tardor. És a dir, ara hi ha moda per tot i per totes coses. Des de sabates a ulleres, hi ha les ulleres d'estiu per a les ulleres d'hivern. Tinc persones a la meva família que tenen una col·lecció d'ulleres i l'altre dia vaig dir, t'has canviat les ulleres, no? Que era algo que es feia molt poc. Quan algú canviava les ulleres és perquè normalment ajustava la graduació i tal, no? I em diu, no, aquestes són les ulleres d'estiu. Jo m'he quedat mirant i he dit, bueno, i quina és la diferència entre ulleres d'estiu i d'hivern? Tu que tens la vista graduada. No sé, és que em sembla que consumim massa, però... Torno a dir, no és que em sembli malament que la gent compri coses i que això provoqui una certa alegria. Està bé. El que em sembla que no funciona és anar al límit.
Has dit que el comprar provoca certa alegria? El consumir a la gent ens dona...
Tinc una experiència que he viscut jo directament. Vaig anar a un dels països de maldita Europa de l'Est, quan justament s'havia obert, i recordo haver anat a un supermercat i no hi havia quasi bé res. I allò és una sensació de molta tristesa, comparat amb el que nosaltres tenim, perquè tenim de tot. En realitat, si nosaltres ens ho penséssim tres vegades, la realitat és que tenim absolutament de tot i més del que podem tenir. Llavors, allò sí que em va produir una certa tristesa. Llavors, poder comprar, si més no, algo que tu necessites, o algo, un capritxet, no? També va bé. Sense, el problema està quan ens passem de la raia, quan anem més enllà, quan transformem allò en un comportament obsessiu que no podem parar. És a dir, quan no som nosaltres els que controlem, sinó que és l'oferta i la comunicació i la publicitat que ens controla a nosaltres i ens envia cap a comprar i a pagar i tenim que entregar els nostres diners. Aquí està el problema. Però, de tant en tant, una alegria... Qui no vol una alegria en el cos? Vull dir, unes ulleres, una... No sé. És a l'excés, que em sembla problemàtic. És passar-se del límit. És, per exemple, hipotecar el cotxe o penyorar el cotxe per anar de vacances i fer un creuer. És estar passant-ho malament... No comprar llibres, no llegir, no participar de la cultura que hi ha a la ciutat o a l'altre país.
Es llegeix molt poc, eh?
Bueno, és un desastre.
I s'escolta molt poca bona música. La música també a l'estiu estem condemnats a tota la música, diguéssim, produïda pel consum ràpid i que generalment a les orelles molesta una miqueta.
Ja.
Però bueno, que sí. Queda poca estona i anem a parlar de Catalunya, que ho estem dient tota l'estona. És un gran país per anar de vacances.
És un país molt bonic.
És un gran país per anar de vacances.
Jo que tinc i que viatjo per molts països per qüestions professionals, tinc una visió de dintre i una visió de fora. I què vols que et digui? Catalunya és un país molt bonic. Que ens tenim que quedar només dintre de Catalunya? No, home, no. Pensa que Catalunya, per exemple... Catalunya, a nivell d'art, Catalunya ha mamat de tota Europa. En el segle XIV i XV, els italians van venir aquí i han canviat completament la forma en com es pintava Catalunya. És a dir, que el de fora ens enriqueix. Però potser que mirem una mica també el que tenim aquí, eh? No tot el de fora és fantàstic, meravellós i milagrós. Nosaltres aquí tenim coses superimportants.
Les platges de dalt
les
i les de baix, de Tarragona i Girona.
De tot arreu.
Un plaer.
Un plaer. El sol. Llàstima que no puguem posar més plaques solars, perquè llavors reduiríem el gasto que tenim que pagar les elèctriques. Però el sol, la platja, els aliments... Els aliments necessiten sol per tenir vitamines. Els pebrots, les mongetes, les cassofes del Prat, totes aquestes coses. Però tot això també és...
Sí, perquè això de l'ensalada César, tu saps què és?
Sí, és una cosa que ha creat un senyor un dia perquè estava cansat i li va dir al seu majordom, va dir, inventi'm això, posi-li això dintre. Llavors s'ha distorsionat de tal manera, com que és fàcil de fer, agafes enciam, agafes una mica de pa, un ou i no sé què, i tres coses, o tonyina i tal, i després ja ningú sap el que és l'amanida César de veritat, però va tenir un naixement, va tenir un origen determinada, però ara ja està, no se sap què és qualsevol cosa.
Bueno, en tot cas, es consumeix molt a l'estiu, agrada molt. Té una mica de salsa d'aquesta rossa, que en diuen.
O no, l'original no tenia.
Ah, no, la que fan ara té nachos i...
La que fan ara té qualsevol cosa, et pots trobar qualsevol cosa dintre d'aquella amanida.
Abocats, nachos, no?
No sé, pots
una salsa...
qualsevol cosa.
Potser porta una mica de formatge...
No ho sé. La veritat, trobes qualsevol cosa, des de tonyina, tonyina barrejada amb pollastre, formatges, no sé què, trossets, qualsevol cosa. Que hi ha coses bones d'aquí, de proximitat.
Hi ha molt cinema per veure, també, a l'estiu.
I teatre.
I teatre. Però jo recordo que
ells... Catalunya està plena de festivals.
Jo recordo que aquells cinemes a l'aire lliure...
També.
Com aquella pel·lícula Cinema Paradiso.
Ho tenim a Montjuïc, molta gent encara
sí,
no ho sap,
Montjuïc,
però
és.
Ho tenim
sí,
aquí a Montjuïc. Sí, tenim dos o tres dies a la setmana, fa una cosa fantàstica.
Quins dies?
La sala Montjuïc. No recordo els dies, però allà, al costat del castell, hi ha tota una zona que és fantàstica. A més, et portes a l'entrepà, tu.
Doncs a veure, Toni Bardasca ens recomana un estiu que no cal marxar molt lluny, que qualsevol...
Turisme de proximitat.
Qualsevol poble de Catalunya o a prop està bé, menjar sa, menjar moltes amanides, oi?
Sí, i descanseu,
Descansar, és llegir.
Descanseu.
I el mòbil què fem?
Apagueu el mòbil.
I ara tu i jo ens fem una foto i la pengem a Instagram, o no?
No.
Vale. Vinga. Jordi Carretero, del control de so, gràcies i ens veiem aviat. A Escala
Jordi.
Cultural. Adéu, adéu.
Adéu. We'll be right back.
Ràdio Estel.
Nou peregrinatge del Club Més Amics. Juntament amb la parròquia Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, marxem al sud d'Itàlia. Coneixerem els racons més emblemàtics de la regió de la Púlia i visitarem la Basilicata i el Santuari del Pare Pio. Del 24 de setembre a l'1 d'octubre, la Púlia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Radio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.